Let's go, girls.
Acabem rebent a l'Eva Plazas de Cava Women en la seva secció de l'Empel, avui acompanyada de tres directores de cellers. L'Eva ja ens espera als estudis de Ràdio Sant Sadurní, acompanyada pel nostre company Miquel Cuenca.
Donem la benvinguda a l'Eva Plazas novament aquí als estudis. En aquesta secció de l'Empel t'iniciem avui dijous 4 de desembre el capítol 6 d'aquesta nova temporada i ho fem tot parlant sobre el lideratge femení al món del cava.
Benvinguts i benvingudes a l'Empel. Avui hi ha el 6è programa i avui volíem parlar amb directives. I estic molt contenta de tenir aquí amb nosaltres tres dones d'empreses històriques del món del cava que formen part de la nostra xarxa de Cava Women. Doncs res, donem la benvinguda a la Meritxell Jové, que és la directora de Jové i Camps. Hola, Meritxell.
Hola, Eva, com estem?
Després, la Montse Mascaró, que és directora de Caves Mascaró. Hola, Montse.
Bon dia a tots.
I a l'Anaïs Manovens, que és directora de les Caves Maria Rigolordi.
Hola, molt bon dia.
De fet, estic molt contenta de que estigueu aquí al nostre programa L'Empel i per parlar una mica d'això, no? D'aquestes dones que estan a dalt de tot d'un celler, d'unes caves, dirigint-les i una mica, en aquest cas, fent tot el que, totes les tasques de, diríem, de l'auca que hi ha en un celler, que són moltes, no? El fet d'estar en aquestes famílies del cava, de ser ja un llegat familiar, què us ha implicat? Ha sigut una responsabilitat molt gran? Ha sigut un gran regal? Què ha significat per vosaltres en aquests moments ser directores dels vostres cellers?
Bé, jo crec que això és un camí que ve una mica amb diverses etapes, no? Evidentment, quan ets més jove no pots fer càrrec, diguéssim, de tots els temes que pot haver en un celler, però a mesura doncs, que va passant el temps i tu també vas agafant experiència, diguem que toques més tecles, no? Però crec que és algo natural que ho porta una mica l'evolució professional que tens.
Molt bé, perquè vosaltres, Meritxell, per exemple, tu recordes la primera vegada que vas trepitjar el celler o no te'n recordes perquè ja ha sigut de sempre?
És que jo diria que bueno, tota la meva vida ha estat lligada al celler. Jo, tots els meus records d'infantesa, jo quan sortia de l'escola, vaig estudiar al Sant Josep, anava directament a la bodega, és a dir, no separo el que és la vida personal de la vida professional a nivell de la bodega.
Sí, això ha passat, no? Ho heu vist en els vostres pares o en les vostres famílies, que el fet de treballar o de ser propietaris d'un celler no hi ha hagut mai la diferència entre vida professional i vida familiar, no? Ha estat com tot integrat.
Sí, són coses que vius des de petitó i no acabes, bueno, i que segueixes vivint ara, no? Que no acabes desvinculant de vegades el que és feina, de família, de vida personal. En el meu cas sí que és cert que potser és una mica diferent del seu, en el sentit doncs, de que la meva àvia ho va reprendre per mantenir la tradició familiar doncs, que havia iniciat el seu avi, i quan el celler de la família va desaparèixer, doncs, al cap d'un temps van començar a elaborar unes ampolles. Llavors, era més com a afició que jo ho vaig viure, potser no tant com a feina, en aquests primers moments, i per això potser des d'un primer moment no m'ho vaig plantejar tampoc com una sortida professional, sinó que de vegades tens les coses tan a prop que potser fins que no ets més gran i has fet un altre camí, veus, no?, que és el moment en què aquest relleu, si vols mantenir una miqueta doncs, aquest llegat, doncs tens ganes de poder-lo assumir tu.
I llavors, assumir tot aquest relleu, aquesta direcció, després suposo que també com compaginar-ho amb la part familiar, no? És a dir, amb la part de totes aquí som mares, no? Unes tenim fills més grans, més petits, però tot això com es combina, no? Perquè per mi és el gran repte també de les dones que estan en posicions directives, no?
Clar. És evident. I a més ara, abans d'entrar, justament estàvem parlant entre nosaltres d'aquest tema, pues hi ha diferents etapes de la vida, que hi ha algunes que són més fàcils de solventar i altres, bueno, es va complicant, però evidentment és una cosa que per nosaltres, jo crec que les dones, la família, i pels homes, evidentment, però sobre nosaltres potser cau una mica més de pes i és important poder-ho compaginar i estar present. que els fills sàpiguen que, bueno, la mama té molta feina, la mama ara se n'ha anat de viatge, però després, quan estàs, tens que estar molt present.
Jo diria que, bueno, totalment d'acord amb el que diu la Montse, i a més jo estic en període de proves, eh? Perquè tinc una de 4, un de 2, i n'estic aprenent, no? I per això exemples com el d'ella, no? Com el de l'Anaïs o com el teu, doncs escolta'm, et donen esperança de que tot es pot combinar, no? Però sí que és el que acaba de dir la Montse. Jo crec que no és la quantitat, sinó és la qualitat. Jo viatjo moltíssim per feina i bueno, és intentar, és entre tots, intentar-ho fer-ho de la millor manera possible i el més bé que es pugui.
Estic totalment d'acord amb el temps de qualitat, eh? Perquè moltes vegades jo també he tingut aquesta dinàmica de dir, ai, que no hi sóc quan hi hauria de ser els matins, etc, però al final aquelles hores que hi ets, intensament, estar per ells, la qualitat del moment, de llegir el conte, de que t'expliquin, de parlar, no? I llavors jo crec que sí, que al final tot el que deies tu, Montse, no? Que
presència.
La presència. I ells després, quan són més grans, jo ara tinc 21, una de 21 i una de 18, t'ho valoren, això. I te'n dones compte de que no t'han trobat a faltar i que al final aquells punts de qualitat són els que han marcat amb ells, no?
I no només això, jo penso que també, o sigui, el primer de tot, quan ets mare, jo crec que és fer-te el pacte amb tu mateix de no fer-te un embolic.
Sí, això és molt important.
I no voler ser tota l'estona on no ets, diguéssim. Però amb els fills també de vegades els intentem explicar moltes coses, però jo crec que més enllà del que els expliques és sobretot el que veuen. Les mames, doncs, més enllà de ser mames, doncs, també els hi transmetem molts altres valors perquè, doncs, canalla ho seran poc temps a la vida. Després seran adults i volem que siguin adults feliços i adults que sàpiguen gestionar les seves vides, amb la qual cosa, tot aquell exemple que els hi puguis donar, tota aquella lluita, tot aquell esforç, no?, que de vegades
sí,
dit es desconnecten i no t'escolten, doncs la mama arriba cansada perquè s'ha fet un tip de treballar i de vegades ho he intentat. Jo els he dit, què és el millor que us ha passat avui o què és el pitjor que us ha passat avui? A mi també m'han passat coses dolentes i de vegades he estat intentant coses i no m'han sortit. Vull dir, que pots posar molts exemples que són molt pragmàtics i que realment dels quals poden aprendre moltíssim.
I a més també que nosaltres en molts casos ho hem vist a casa, és a dir, jo abans de ser mare, he sigut filla, no? Filla d'una mare que ha treballat moltíssim, que s'ha dedicat, que ha viatjat també moltíssim, llavors és el que comentem, no? Els valors que et transmet, doncs, poder compensar en altres coses que no és estar al 100% present en tots els moments de la vida, no? Però, bueno, és com tot, és trobar l'equilibri, cadascú el troba de la millor manera possible i, sobretot, això, no jutjar perquè cadascú fa realment el que pot de la millor manera que pot.
Està claríssim, això. Però, llavors, penseu que el paper de la dona dins del món del cava ha evolucionat, ha canviat en aquests últims anys? Com ho veieu, això? Perquè al final veiem que sí que cada vegada som més dones que estem davant de responsabilitats d'empreses, però moltes vegades falta potser a dalt de la piràmide, no? Dels òrgans de decisió, no? Que hi hagin potser més dones a nivell, per exemple, del Consell Regulador o d'altres organismes, no? Com ho veieu? Ha canviat això? Està evolucionant? Montse, tu que ets la veu de l'experiència.
Aviam, sí que l'accés de les noies al cava, perquè a més és un sector molt atractiu, no? El cava et permet viatjar, conèixer gent, disfrutar de la natura. És molt, encara que et dediquis a diferents feines, no? Que siguis enòloga o que siguis una persona que es dedica a l'exportació, doncs és un lloc molt atractiu. De mica en mica s'han incorporat moltíssimes noies, encara que sempre hi ha hagut dones als cellers. Ja ho sabem, tu comentes que has fet algun programa de dones històriques.
Sí, sí,
però
sí.
Però aquí, a la Xampanya i en moltes altres zones vitivinícoles. Això que comença, que estaves comentant, de directiva, però entenc jo que vols dir més aviat emprenedora, començar de zeros, no vull dir impossible, però és molt difícil. Nosaltres hem tingut la gran sort de que hem nascut, diguéssim, en un niu que ens ha facilitat les coses, que ens hem trobat bé i, bueno, hem anat creixent. Hi ha algunes noies, algunes dones soles que han començat de zero i comencen a veure, jo crec que ho tenen difícil, però tiren endavant amb molta il·lusió. El que hi ha són, doncs, organitzacions diguéssim, més professionals o conservador, a les organitzacions professionals ja hi ha dones. A AECABA, a Junta Directiva,
sí.
Són diverses. I més que n'hi podrien anar, tu, ja fets que ara toca. Eva, t'estem esperant. Llavors, bueno, Consell Regulador ja és un altre tema, perquè aquí hi ha, bueno, hi ha moltes grans empreses que en realitat al davant encara tenen homes i, clar, el que acaben a dir és l'home. Però de mica en mica, jo crec que no. Seran coses que aniran caient pel seu propi pes.
Sí, no, totalment. I, a més, jo crec que el que és important és el que dèiem, no? De dones sempre n'hi ha hagut. El que passa és que ara s'estan visibilitzant. És a dir, jo, almenys de la meva família, que som quatre generacions, sempre les dones han tingut un impacte importantíssim a la bodega. I no només aquí, eh? Aquí a la nostra regió, a la Xampanya, a totes les regions productores d'espumosos del món. Llavors, ara és el que diem, no? Ara és que s'està visibilitzant i se'ls està donant més oportunitats, que poder oportunitats que abans no tenien, ara les tenen, no? Jo també estic d'acord, no és el mateix seguir un llinatge familiar que comença de zero, no és el mateix poder estar en una direcció tècnica que en una direcció general, però bueno, jo crec que a ganes i empenta i a voluntat no ens guanyen, i a més les Cava Women són un clar exemple de la diversitat i riquesa que té el paper de la dona al món del cava, i suposo i vull esperar que sigui un procés natural, que cada cop sigui més evident, no? Que sigui més fàcil per totes les que venen.
Sí, amb això de natural crec que Jo sempre m'agrada tenir una perspectiva naturalitzadora, també per neutralitzar el problema. O sigui, no hem d'apel·lar un problema perquè el problema no hi és. Realment, jo si comparo, per exemple, les històries que m'havia explicat la meva àvia, de la meva besàvia, a la dècada dels 30, als anys 30, quan va quedar vídua, quatre fills...
Que era la Maria Rigolordi, no?
La Isabel.
Ah, val. No, és que el nom d'aquesta
dona... Maria Sol és l'àvia...
Va,
la seva mare.
Ha sigut una de les dones històriques del cava, no?, en aquest sentit.
Clar, jo em penso que doncs fa això, 70, 100 anys pràcticament, no?
Les coses és molt diferent.
Són molt diferents.
A nivell d'aquesta part més sensible, més empàtica, no?, potser en l'equip o en la gent, no?, com penseu, com es percep el lideratge femení avui? Continuant una mica amb el que tu deies, no?, al final el lideratge femení jo crec que també es lidera d'una altra manera pel fet de ser dona, o com ho veieu? Realment hi ha aquest punt diferenciador? O no té per què?
Delicat.
Ja.
De què respondre. Però jo crec que sí. O sigui, jo tinc un fill i una filla, me'ls estimo molt a tots dos, però realment la qüestió de gènere hi és.
I ja, no, no.
Caràcter. I jo crec que sí que les dones, doncs, també, no només, vull dir, pel que naixem, sinó pel que vivim, no? Ser mare, per exemple, és un gran exercici de tocar de peus a terra.
D'humilitat.
D'humilitat. Vull dir que tot el que vivim també ens transforma, amb la qual cosa jo crec que sí que potser aquesta part empàtica de posar-nos al lloc de l'altre, de tenir de vegades aquesta visió, no per això menys pragmàtica, ni menys pràctica, perquè de vegades hem d'expedir temes molt més lleugerament que en altres casos. Però jo crec que sí, doncs, que dona una visió. I al cap i a la fi, doncs, com més visions i més perspectives, més enriquidor és un projecte, més enriquidora és una empresa.
Està clar. Molt bé, doncs, si us sembla, ara que ens queden 10 minutets per acabar el programa, podeu presentar el cava que heu portat i el podem obrir, o ens podeu explicar per què realment heu triat aquest cava. Va, comencem per tu, Anaïs. Quin cava has portat i el podem obrir?
Nosaltres...
Jo el vaig obrint mentre tu l'expliques. Va, que així el tastarem.
Jo he portat el Maria, de Maria Rigolordi, el nostre gran reserva, escollit a 2017, i és un... Bueno, un petit homenatge, li hem donat el celler, doncs li dona nom l'àvia, però aquest és el seu cava. Un monovarietal de xarel·lo, la nostra varietat doncs, més singular, la que expressa més el nostre territori, la que sabem que és, doncs, confereix l'esquelet i l'estructura al cava, i amb una criança de 84 mesos en aquests moments i brut natural.
Molt bé, i és ecològic, veig, és també.
Certificat. Si sí. El 2015 vam fer la conversió ecològic de tota la gamma, veient que potser doncs, la sostenibilitat ja no és una opció, no? Sinó que és una via de fer les coses.
No, realment, amb el tema ecològic i el Penedès s'ha fet molt. De fet, aquest any ha sigut l'any on ja la DO Penedès és 100% ecològica i que els caves de guarda superior, aquests caves que són reserva i gran reserva, ja són ecològics. I això també és un gran pas, no? En aquest cas, a la DO Cava, eh? L'obro. Molt bé, ja heu sentit el pomer, el servim. Mentre anem servint el cava Maria Rigolordi de l'Anaïs, Meritxell, quin cava ens has portat tu?
Doncs mira, he portat el Reserva de la Família Rosat, és una novetat que vam llançar fa ara any i mig, he portat l'anyada 21. És bueno, una mica, com dèiem, no? Després de 50 anys de fer el Reserva de la Família, vam reflexionar sobre la seva versió rosada. Només hem tardat 50 anys a trobar-la. 50 anys fa el Reserva de la Família.
Ah, aquest any, no? Ah, l'any que ve,
sí,
el
sí,
26,
sí.
Diguéssim.
Passa que ho comencem a celebrar per aquello de que per celebrar no quedi, no? I el rosat segueix una mica el patró de l'essència de lo que és el Família, el Reserva de la Família, és un cupatge. I en aquest cas també té una part molt important, més del 50% és de xarel·lo, el que comentava l'Anaïs, no? Varietat clau dintre de les varietats del Penedès, i té un 35, depèn de l'anyada, no? 35% de Pinot Noir i té una miqueta de garnatxa. I és un gran reserva i, a més, és un brut natura. Vull dir que segueix una mica aquesta estela, aquesta essència del Reserva de la Família, però amb versió més rosada.
Molt bé. Per la gent que ens està escoltant, potser pensarà un cava rosat i amb xarel·lo. Realment, a la DO Cava es pot barrejar un raïm blanc i un raïm negre. És a dir, podem barrejar sempre i quan sigui un màxim d'un 25% d'un raïm negre. Podem barrejar, en aquest cas, en el raïm, quan entra el celler, només el raïm, eh? Es pot fer el cupatge. Per tant, en aquest cava entenc que el cupatge s'ha fet aquest 50% de xarel·lo, la part de garnatxa i de Pinot Noir, en raïm.
En raïm.
Eh? Que és que de vegades per això la gent diu, un cava rosat pot tenir varietats blanques? Doncs sí, es permet dins de la DO cava. I tu, Montse, quin cava ens has portat?
Bueno, he portat un cava més jovenet.
Molt bé. De parellada, potser?
Clar.
Molt bé.
Clar, perquè, és veritat que el cava és un vi de cupatge per aconseguir producte equilibrat i tal, però nosaltres sempre ens ha agradat fer monovarietals, en fem alguns, i la parellada és molt important per nosaltres. Tenim una finca a Santes Creus, a 480 metres d'alçada, que és allò on té una parellada molt, molt maca. I ja fa, potser, també deu fer uns 20 anys que fem aquest Pure només amb parellada.
Jo crec que deu ser els primers de treure un cava monovarietal de parellada, no, Mascaró?
Suposo que sí, no? No ho sé, tindríem que preguntar potser.
No, però és com un referent, no? Mascaró, penses en parellada, potser Jove Camps amb la xarel·lo, vosaltres, Maria Rigolordi, també amb xarel·lo, no? No sé.
Sí, sempre hem treballat molt aquesta varietat, inclús amb els brandis, amb el vermut que fem, tot és base parellada.
Molt bé.
Bueno, és una varietat discreta, no? La parellada potser no té com aquesta estructura que parlava la Maria. És una varietat més discreta, més tancada, però reflexa molt el treball de la llevadura, funciona bé amb l'envelliment. I llavors fem aquest cava, que és un brut natur també, en aquest cas de l'anyada 22, que nosaltres diem que és el cava de l'aperitiu. Bé, cadascú interpreta els seus productes de la seva manera, no? Per què? Doncs perquè el sec així més aviat suau potser no t'aguanta com et podria aguantar el cava que ens ha portat la Maria, un àpat important, no? Que et quedaria més aviat cap al principi.
Però té una gran gràcia, que és l'acidesa. Sí. Llavors, aquesta parellada, no? Potser no té tant de cost entre estructura, però tenim aquest punt de l'acidesa que et dona aquesta frescor, no? Jo sempre dic que és una varietat molt delicada, és a dir, la comparo una mica amb una ballarina, així com molt delicada, amb poca graduació alcohòlica, però amb una acidesa molt alta, sempre quan sigui de la zona alta del Penedès, del Penedès superior, perquè de vegades la parellada aquí a la zona d'Espiells per mi és molt millor un xarel·lo o un macabeu que no pas una parellada. També depèn de la zona, la vinya, etc.
Cada una té una mica el seu lloc, no?
Sí, sí,
natural,
sí.
Natural, per dir-ho de... Tots en tenim una mica de tot, però realment doncs, hi ha llocs on s'expressen més bé cada varietat.
Molt bé. Bueno, uns supercaves d'aquestes grans dones que tenim aquí avui amb nosaltres. I ja per acabar, cada una de vosaltres m'agradaria que, agafant la copa, si volguéssiu, si ara us dic, brindeu per alguna cosa avui, per què brindaríeu?
Jo pel futur del cava, i una mica amb la línia això, no? Que la Montse deia, és el cava de l'aperitiu, o sigui, perquè el consumidor d'aquí i d'allà descobreixi que tenim el vi més gastronòmic dins de copa, amb un cava, el més versàtil, i que bombolles no és allò que posem tot en un sac, sinó que les nostres tenen molta identitat, i que a més, doncs, tenim perfils molt diferents per acompanyar tot un àpat i gaudir-lo. Per tant, jo brindo per aquest futur, que sapiguem comunicar tot el que fem, més enllà de fer-ho bé, que ho sapiguem comunicar, que arribi, que segur que tenim consumidors molt sensibilitzats i amb ganes de descobrir-ho.
Que bé. I tu, Meritxell, per què brindaries? Va.
Doncs jo diria, mira, jo brindo per totes les dones que hi ha hagut al món del cava, per les que hi han hagut, per les que hi han i per les que estaran. I per dones amb empenta, doncs com tu, Eva, no? Que fas projectes d'aquest tipus com el Cava Woman i que els tires endavant, pels nous reptes professionals que tenim entre totes per davant i tu en especial. I ja dic, per totes aquelles dones doncs, que durant tants anys, com la Montse o l'Anaïs i jo, no? Que estem ja més en una època, diguem-ne, en pleno apogeo, continuem sumant perquè les que venen darrere ho tinguin més fàcil.
Molt bé. I tu, Montse?
Bueno, se m'acut brindar per il·lusió. Estem en un món molt, molt canviant, que va molt ràpid i a vegades doncs, potser tenim que la sensació de que les coses s'acceleren i tenim que estar sempre il·lusionats amb això. Són reptes que ens van venint i que bueno, tenim que anar afrontant. Només falta que mirem el món una mica com està.
Sí, 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 sí.
Tenim que tindre
il·lusió per tot.
Per tirar tot això endavant i fer-lo el més bonic possible.
Doncs moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres la vostra passió i la vostra visió del cava. Doncs res, fins al proper programa de l'Empel. Salut i cava!